Parlem d'hoquei, amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar de la gent de casa nostra i dels equips, també, arreu de Catalunya. Comencem amb els principals titulars. Victòries del Calafell amb un espectacular partit davant de l'Igualada, un Calafell que tots els equips del davant acaben perdent a la seva pista. I victòria també del Noi en el seu desplaçament a Sum, en un partit també amb molts gols, alternatives en el marcador, i un Noi que finalment es va imposar de forma força clara. A l'Hockey Plata, victòries pel Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi, davant de l'Espanyol, probablement amb el partit més complet de l'equip vilafranquí aquesta temporada. I victòria del Vendrell davant de l'Alcorcón, un partit que tampoc no va ser molt brillant, però que el Vendrell va treure de forma positiva. Repassarem la Lliga Iberdrola amb aquests partits que hi ha hagut, tenint en compte que hi ha hagut Champions masculina i femenina, i també la World Skate. A la Copa Generalitat, que es disputava a Ripoll, campions el Ripoll i el Mataró en femenini. I repassarem la Nacional Catalana, masculina, femenina, i les categories de primera, segona i tercera, aquestes categories que en algun dia no hi acabem d'arribar-hi. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
I Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, comencem per matèria i comencem per Calafell. Aquesta victòria del Calafell davant del equip de l'Igualada amb una primera part extraordinària i una segona part que, bé, va ser diferent.
Sí, un partit que, bé, doncs, molt semblant al que ja havíem vist a l'anterior a casa de Lliga contra el Barça, perquè el Calafell, doncs, va ser de l'iniciativa a l'Igualada, i l'Igualada, doncs, bé, doncs, va anar generant, però no trobar la manera de superar Martí Serra, que, doncs, segueix en un estat de forma espectacular. I bé, doncs, quan semblava que potser era més a prop del 0-1, doncs va arribar a l'1-0, amb un gol de Domènech, una acció afortunada, un rebot a la tanca, Domènech que, doncs, agafa el rebot i la canvia de pal, era l'1-0, i a partir d'aquí, doncs, bé, el Calafell, que també, doncs, va veure com els àrbitres, doncs, li consideren dues superioritats numèriques. A la primera, doncs, Jero, que feia el 2-0, per on hablava Marc Carol. Després, doncs, Pujalta també feia el 3-0, un Calafell, doncs, que era molt efectiu de cara a porteria. I després, doncs, una altra superioritat, en aquest cas una blava, jo crec que més discutible, Joan Ruano, però bé, doncs, els àrbitres també la van ensenyar. I en aquest cas, doncs, Pujalta de nou, doncs, tornava a aparèixer per fer el 4-0, amb el qual s'arribaria al descans. La segona part, doncs, també començava amb Folguera fent el 5-0, que semblava que, doncs, ja deixava el partit vist per sentència, però l'Igualada no es va rendir, i de fet la segona part, doncs, les estadístiques deien que l'Igualada va arribar a rematar 30 vegades a porteria, el Calafell només 10. També és veritat que el marcador, doncs, era el que era, i sabent, doncs, el Calafell, que, doncs, doncs, també no ho va necessitar, però bé, doncs, l'Igualada, que, com deia, doncs, no es va rendir, va fer dos gols, va tenir un penal i una directa per acabar de ficar-se dins el partit, que no va aprofitar. També el Calafell, doncs, no va poder transformar la seva directa, i bé, doncs, al final la cosa que va acabar amb 5-2, a més, un Calafell que li recuperava, doncs, el gol a baraix a l'Igualada. Recordem que el partit de primera volta havia acabat 4-1, per tant, doncs, queda empatat, per si, doncs, el Calafell, doncs, acaba atrapant l'Igualada, que bé, doncs, veient com està la classificació, doncs, no és descartable, perquè ara mateix el Calafell es troba a 5 punts de Barça i Igualada, té els Reus a 5 per darrere, i recordem que és un partit que, a més, que Aleix Marimón, com va passar el dia del Braga, doncs, no va jugar. El dia del Braga sí que va sortir a tirar el penal, aquí en aquesta ocasió, doncs, no va haver penal, i per tant, doncs, Marimón, que veurem si arriba de cara a aquesta tornada a Braga.
Doncs bé, en aquest cas, un partit que havia també gran ambient a les grades i que també va acabar una mica calentet.
Sí, perquè, doncs, el partit va quedar aturat, doncs, durant uns instants, perquè hi va haver, doncs, una pica baralla entre membres dels Estrellats i membres del Front Tauró, la gent jove, sobretot, perquè bé, doncs, estan tot el partit allà, doncs, dedicant-se a càntics, finalment la cosa va explotar, però bé, doncs, per sort la cosa no va anar més, es van calmar els ànims i va poder seguir el partit.
Sí, de fet hi va haver un moment que la federació el posava partit no finalitzat amb el, a les actes. Després es va, ho van canviar-ho, però es va poder acabar.
Bé, al final... Bé, va ser durant el partit, eh? Vull dir que estava el partit en joc i després, doncs, això, doncs es va reprendre el partit i ja es va acabar.
Jo sé, estava veient-ho i va haver algun puesto que diu partit no finalitzat, dic, ara, a veure què ha passat. Molt bé, doncs, victòria interessant del Calafell amb aquesta emocionant primers equips que estan, doncs, a la part alta de la classificació. I deixem el Calafell i anem amb el noi, un noi que anava a sum i també s'emportava, diríem, una victòria important.
Una victòria important, molt gols de bona, molt bona factura, cal dir-ho, aquests gols que trien les xarxes TV3 i alguna xarxa d'aquestes que trien els millors gols de la setmana. I la veritat és que els del Noia han triomfat aquesta setmana. I el partit, el Noia, evidentment, amb una pista complicada, una pista que ja sabem com tenen les tanques encara de formigó d'aquell d'abans, un xum que el tenim amb l'aigua al coll, el tenim en posició de descens de categoria, sabia el que s'hi anava a jugar, a la primera part mogudeta, cada vegada que s'avançava el noi el xum empatava, a la represa tornaven igual fins al 4-4, i arribava doncs el moment on el noi va prem l'accelerador, el xum ho va seguir provant, però el noi veritablement va acabar escombrant el xum de la pista. Com deia, gols de molt bella factura, sobretot una contra teva meva entre David Gelmà i Pablo Nájera, recordar també el xut de Xavi Aragonès amb una jugada individual d'aquelles que es veuen poc, i no em deixaré enrere a Pau Andreu en aquella canonada quasi des de mitja pista que se li colava al porter del xum.
Doncs escoltem el que ens deia Carles Cortijo amb el nostre company Jaume Buquera al finalitzar el partit.
Bé, Carlos, estem aquí després d'aquest partit. No sé si ha sigut el dinar més d'hora o què, però han corregut molt en aquesta pista.
Bueno, veníamos muy alerta porque el Zoom es un buen equipo que ha mejorado mucho en el transcurso de la temporada y aquí ha sufrido equipos importantes como el Barça, como el Liceo y alguno más. Entonces veníamos con mucha alerta y sabíamos que teníamos que hacer un partido muy serio para poder llevarnos los puntos y bueno, creo que así ha sido.
Començant bé en defensa, les coses funcionen, però hi ha hagut un parell de gols ara al final d'aquells de sí, llibret, eh?
Sí, bueno, ya el partido estaba muy abierto y bastante roto. Ellos, lógicamente, tenían que exponerse mucho más en defensa y hemos encontrado los huecos. Tenemos jugadores de máximo nivel y, bueno, desde aquí también quería agradecer la profesionalidad y el compromiso que hemos tenido, que han tenido todos los jugadores. Después de el par de semanas estas un poco turbulentas, quería agradecer. Para nosotros, esto no son tres puntos, son más de tres puntos que nos da ahora tranquilidad para hacer una segunda vuelta, creo, con mucha ambición, con mucha ilusión, y creo que podemos superar los números de la primera.
No sé si David Gelmà, que havia jugat aquí, t'ha donat alguna instrucció de la pista.
Bueno, al final, cuando juegas contra... tienes jugadores que han jugado contra su ex, siempre todo el mundo aporta, y bueno, somos un gran equipo, una gran familia, estamos bastante unidos, y insisto, agradecerle a los jugadores el compromiso que han tenido.
Em quedo bastante unidos. No ha repercutit l'anunci de no continuïtat. O aquesta frase és de mercat.
No, i quan els veus jugar, la veritat és que els veus i la implicació que tenen tots, incloent l'entrenador, que no sembla que hagi de marxar i que estan tots a la una i que es veu perfectament des de la grada.
Doncs bé, me quedo amb aquest titular. Anem a La Plata, victòries del Vilafranca davant de l'Espanyol, un partit apretat, trebat, però un Vilafranca que va lluitar des del començament fins al final i va aconseguir al final aquesta victòria, amb una victòria que va costar perquè l'Espanyol, principalment a la segona part, va tenir dues faltes directes i un penal que no va transformar. Un Vilafranca que en aquests moments, en aquesta Plata surt, es col·loca com a líder, tenim líder entre cometes, però és clar, el líder ja l'Igualada i el Barcelona que van primer, però com que són equips filials i que no poden pujar de categoria, el Vilafranca és el primer classificat, i per tant, si ara s'acabés, no diem si s'acabés el món, seria equip d'Hockey Lliga, perquè, esclar, si acabés el Montemont no hi hauria Hockey Lliga, per tant, doncs, però és un... En aquests moments, sembla que és la primera vegada aquesta temporada que el Vilafranca ocupa aquest lloc. Escoltem el que ens deia Cito Expósito a l'acabar el partit amb el nostre company Xavi González.
Amb Cito Expósito, bé, Cito, una victòria, ara l'analitzarem, els tres punts i el que representa, però l'actitud del teu equip. Avui hem vist un equip, i ho dèiem amb el Josep Gomà, amb ambició, amb molta ambició.
Sí, mira, de fet, el comentari que hem fet quan hem entrat al vestidor és que si guanyem tots els partits de la segona volta pujarem directes. I la realitat és aquesta, amb la qual matemàticament depenem de nosaltres. Sabem que serà una cosa molt difícil, però és una manera d'esperonar els jugadors i començar per guanyar avui. Sabíem que tenim un rival molt, molt difícil, que lluita fins al final, com ho he demostrat, però crec que avui el Vilafranca ha sigut això que dius tu, ha sigut ambiciós, ha sortit de pista amb moltes ganes de guanyar el partit, quan les coses se li han complicat, perquè hem passat moments complicats, alguns merescuts, alguns no merescuts, ja saps què et vull dir, però hem tingut moments complicats i l'equip s'ha mantingut sòlid i ha sigut, continuat buscant el gol i intentar ser superiors. Bé, un Vilafranca que s'ha d'assemblar molt el que volem viure d'aquí fins al final de temporada.
Doncs les paraules d'un Cito Expósito content, després d'aquest partit del partit Vilafranca, jo diria que poder el partit més complet d'aquesta temporada. Jaume, tu que me'ls has vist alguns també...
Completament d'acord, res a veure, sobretot amb el partit de l'Alcorcón, sense desmereixer res, però la veritat és que...
El cara de l'Alcorcón encara pitjor va ser el de l'Alcoi.
Bueno, sí, i per exemple el dia del Girona, que no sortia res, vull dir, n'hi ha hagut alguns que d'allò... se'ls hi veien ganes, se'ls hi veien empentes i això cal dir-ho.
Exacte. Doncs escolta, anem a la puntuació del trofeu al jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I les puntuacions d'aquesta jornada, la 16 a l'Hockey Lliga, comencem per aquest sum, noia.
Sí, aquí va ser molt complicat, els dos que els hi vaig preguntar amb aquella gent de Massanet. Jo també m'he costat molt, eh? Sortia 5 punts per Toni Salvador, 3 punts David Gelmà, 2 punts Aleix Esteller, 1 punt Pablo Nájera i 1 punt Xavi Aragonès. I això ens deixa a Pablo Nájera encara líder en 48, Toni Salvador, que es col·loca ara segon amb 35. Al tercer lloc passa Martí Zapatera amb 32.
I anem al partit Calafell-Igualada.
Doncs aquí 5 punts per Martí Serra, 3 per Domènech, 3 per Pujalta i 1 per Jero.
I la classificació general?
Amb Martí Serra, que s'escapa amb 57 punts. Segon, es queda clavat Folgueren 36 i també Maribor, que com dèiem està lesionat i que es queda en 34.
Doncs anem a La Plata, comencem... per aquest Vendrell al Corcón.
Sí, un partit que, bé, si voleu, després ja en parlarem, però la puntuació que deixava era 6 punts per Aldo Velasco, 2 per Arques, 2 per Lluís Ferrer, 1 per Joan Borrego i 1 per Pau Llorenç.
I la classificació general?
Encapçalada per Aldo Velasco amb 36, segon Xavi Arques amb 28 i tanca el podi Magí Prats amb 18, que aquest cop no sumava.
I acabem aquestes puntuacions amb el Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi Espanyol.
Aquí sumava 6 punts Edu Jurado, 2 Arnau Ribas, 2 Roger Montserrat i 2 Aleix Ordóñez.
I la classificació general?
L'encapçala el porter Edu Jurado amb 57 punts. A molt llunyania ja té Arnau Ribas amb 30, en segona posició, i en tercera posició Aleix Ordóñez amb 14.
Doncs això és el que ha donat de si aquesta jornada, una jornada que també sortirà aquesta setmana publicada el 3 de 8, de la manera com estan aquestes classificacions.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs bé, anem pel Vendrell. Ens havíem deixat el Vendrell al Corcón, aquest partit amb la victòria de l'equip vendrellenc.
Doncs sí, un partit que bé, doncs al Vendrell li va costar entrar perquè els primers minuts jo crec que l'equip potser es va contagiar una mica del ritme del Corcón, que venia doncs, amb dues baixes, com li havia passat també a Vilafranca, dels seus dos jugadors més importants, I els primers minuts, jo, més que joc col·lectiu, doncs, el Vendrell semblava que cadascú feia una mica la guerra pel seu compte i tothom doncs, volia doncs, lluir-se una mica, no? En un partit que potser doncs, era més propici per fer-ho. I al final, doncs, qui ho va fer va ser Lluís Ferrer, que va obrir la llave al minut 12 amb un gran gol, amb una mitja volta d'esquena per sota les cames que entrava per l'escaire. La llàstima és que poc després el mateix Lluís Ferrer doncs, veia la blava. Això li donava una superioritat numèrica a l'Alcorcón, que no aprofitava, però tallava una mica també el ritme del Vendrell, fins que vam tenir un temps mort a 5 minuts pel descans, que havia demanat l'Alcorcón, però que va ajudar més a Toni Porta, que va aprofitar per demanar als seus jugadors que estiressin línies, i així ho van fer. De fet, doncs, el 2-0 va arribar poc després, precisament una bona pressió de Pau Llorenç, que es trobava que Willy Cuenca doncs, li regalava la bola dins l'àrea, i Pau Llorenç aprofitava per fer el 2-0, amb el qual s'arribava al descans. La segona part començava amb un penal que Lluís Ferrer doncs, no transformava, però Aldo Velasco feia el 3-0 amb una gran acció de Marc Palau, que li deixava el gol en safata, i un 3-0 que semblava que doncs, ja deixava el partit ben encarrilat, perquè a més de l'Alcorcón, doncs, amb les baixes que tenia, doncs, semblava que se li faria llarg al final del partit, però justament aquí doncs, potser l'Andrés es va equivocar, perquè va trencar una mica el partit, intentant fer més gols, això va fer que l'Alcorcón doncs, també tingui les seves opcions, i fruit d'això doncs, va arribar el 3-1, obra de Willy Cuenca, i amb el 3-1, doncs bé, doncs ja no es va moure més, perquè tant el Vendrell hauria pogut fer algun gol més com el Corcón s'hauria pogut apropar, però finalment doncs ja no es mouria el marcador més.
Doncs victòria del Vendrell, que doncs bé, el segueix col·locant a la part alta d'aquesta classificació. Jo veia el partit, Raimon, i hi havia un moment que em va fer molta gràcia, perquè miraves l'àrbitre, em sembla que exactament el senyor Gorina, dic, no sé, el Raimon no deu entendre el que pita.
No, perquè va ser un partit en què pitava l'Aleix Gorina i l'Ignasi Galán, un partit en el qual a vegades les decisions arbitrals tampoc no sabien ben bé cap on anaven, que el que afavorien, però bueno, el partit és ràpid, els àrbitres fan el que poden i què hi vols fer?
Sí, no, però hi va haver una vegada, de veritat, que et va enganxar la càmera amb una cara que feies davant.
Sí, sí.
Sort que tu ets un home discret i no feia gestos de protesta ni res, te'ls mirava simplement.
Bueno, també, perquè va haver-hi un petit problema en el mercat electrònic a nivell de connexió, que també es va solucionar ràpid, però també va haver-hi aquest problema durant el partit, però ho vam solucionar bastant ràpid.
Doncs Jordi, abans d'anar a Europa, Raimon, la Lliga Iberdrola era una jornada també una mica barrejada.
Doncs sí, s'havien aplaçat i mogut partits, i els resultats van ser aquests. El ja jugat en el dia 21 de gener, Mieres 2 a Fraga 10, i els jugats aquest últim cap de setmana, les Rozas 0, Manlleu 4, Palau 4, el Picat 1, Cerdanyola 2, Vilassana 3, Vigues i Riells 1, Telecable Gijón 1, potser una mica sorprenent aquest resultat, i el Sant Cugat 2, Voltregà 1. A la part alta de la classificació, l'encapçala en aquests moments en solitari el Vilassana amb 36 punts, seguit del Telecable Gijón amb 35, els dos amb 14 partits. Però el Fraga és tercer amb 34, amb un partit menys, en el qual si el guanya el Fraga es situaria primer.
Doncs això és l'actualitat de la Lliga Iberdrola. I Jordi, anem a Europa. Comencem per la Wall Skate. Aquí hi ha la presència del Calafell.
Sí, un wall skate, una Europe wall skate que bé, doncs aquest cap de setmana doncs, tindrem les tornades amb els següents partits. Tindrem el Pacense Caldes dissabte a 6:45, que doncs aquí el Caldes, recordem que l'anada va guanyar per 6-5. A les 7 hi haurà el Braga Calafell, que aquí el Calafell defensa l'1-0 de l'anada. 8:45 Lleida Sant Joan Ense, amb el Lleida que té el 2-4 de l'anada. I el Montse Ribadavé a les 9, que aquí el Ribadavé té un 4-3 de l'anada.
I en aquest cas, doncs, no hi ha res per destacar. Els partits de la Wall Skate Cup masculina. I anem a la Champions femenina. També tenim partits aquest cap de setmana no hi ha partits. Hi ha hagut partits el passat cap de setmana.
Exacte, vam tenir Champions femenina amb els següents marcadors. Vilassana 3, Cerdanyola 2, Fraga 4, Manlleu 0, Palau 2, Benfica 3 i Tricino 1, Gijón 3.
I la classificació amb el grup A i grup B?
El grup A, doncs ja tenim dos equips classificats per la final a 4, que són el Gijón i el Vilassana, el Cerdanyola i el Tricino, que ja no els poden atrapar. I el grup B doncs, encara està tot obert, perquè encara doncs, tots tenen opcions de passar. El Benfica és qui ho té millor, líder amb 10 punts, segon el Fraga amb 6, tercer el Manlleu amb 4 i últim el Palau Munt, que aquest sí, doncs ja té opcions més remotes.
Quants partits queden?
En queden dos.
Bueno, pues a veure si el nostre equip es classifica. Esperem. Anem a la Champions masculina. Demà tenim partits interessants.
Doncs sí, una jornada que doncs, la tindrem tota dijous, en aquest cas amb els següents partits. A 8:15 l'Sporting Oliveirense, a 9:15 el Barça-Porto, a la mateixa hora el Liceo-Benfica, a 9:15 el Trissino-Igualada, a 9:00 Reus-Santomer i a 11:15 Barcelos-Bassano.
Doncs partits importants que parlarem la propera setmana. Tenim ràpidament el comentari de la Generalitat, la Copa Generalitat, com dèiem, amb titulars, Ripoll i Mataró queden campions.
Sí, el dissabte el Ripoll guanyava 4-2 al Caldes, el Noia guanyava 4-3 al Mollerussa i les final el diumenge el Ripoll s'enduia amb un 9-2 al títol cap a casa. Evidentment, a les finals s'hi ha de ser-hi. En l'apartat femení, el Mataró guanyava 3-1 al Vigues i Riells i el Caldes es desfeia del Voltregà per 2-1. A la final, també a voltada, Mataró 8, Caldes 2.
Doncs això una mica sorpresa. Tenim Copa de la Princesa, Raimon, a Vilanova.
Doncs sí, a l'Hockey Lliga Plata, al acabar la primera volta, es van classificar el Manlleu, el Palafrugell, l'Igualada i el Vic, en els dos diferents grups respectius, i en aquest cap de setmana tenim els enfrontaments d'aquesta Copa de la Princesa. La primera semifinal serà el Manlleu-Palafrugell, aquest dissabte a partir de 3:15, al Pavelló de les Casernes, com dius, de Vilanova, i la segona semifinal serà l'Igualada-Vic a 6:15 d'aquest dissabte. La final es jugarà el diumenge, dia 8, a partir de les 4:10 de la tarda, i per la xarxa de televisió.
I en aquest cas també el Vilanova, que juga entremig el seu partit de nacional català.
Doncs sí, el Vilanova han tingut el ser a Vilanova perquè aquest any fa l'aniversari, donant la Copa a la Princesa, i llavors, clar, doncs han tingut que, suposo, fer una mica mans i mànigues per encabir els partits d'aquesta Copa a la Princesa.
Amb un derbi amb el Noia.
Partits de base i aquest partit que diu el Jaume, del Noia, del Vilanova-Noia de la nacional catalana.
Doncs bé, que sigui un èxit l'organització també, en aquest cas, el públic que pugui assistir a la final. Jordi, per televisió, diumenge?
Sí, sí, ja ho ha comentat el Raimon, a les 4:10 per la xarxa.
Doncs esperem que també ens puguem veure-ho i ho puguem disfrutar-ho. A on tenim?
La nacional catalana masculina.
Ràpidament.
Repassem, perquè ràpid, sí, perquè anem molt malament de temps. Noia guanyava 7-3 amb el Sant Cugat. El Vilanova empatava a Sant Celoni a 2. I el Vendrell perdia amb el Ripoll 0-3.
I en aquest cas, les classificacions, el Noia que...
El Noia que és quart, el Vilanova 11è i el Vendrell 12è. Ara anem per la femenina.
La femenina que el petit Vilafranca no jugava aquesta setmana i que també tenim derbi el proper dissabte a les 8 del vespre aquí a Vilafranca.
Doncs sí, hi haurà aquest derbi entre el Vilafranca i el Vilanova, derbi intercomarcal Penedès-Garraf, a partir de les 8 de la tarda, el dissabte.
A més, aquest sí que és d'aquells que m'agrada dir derbi, perquè amb el Vilanova hi ha jugadores vilafranquines i amb el Vilafranca hi ha jugadores Vilanova. O sigui, això és un derbi d'aquells d'abans, d'aquells que sí que hi ha un plus.
A més, afegir que el Vilafranca és novè a la classificació amb 26 punts i el Vilanova és desè amb 21. Si el Vilanova guanya, s'acosta al Vilafranca. Si el Vilafranca guanya, deixa el Vilanova una mica més espenjat. O sigui que un partit, un derbi, amb tots els al·licients, tal com dieu.
Però em sembla que ara el Vilafranca entraria al play-off, no?
Sí.
Per lo dels filials.
I el Vilanova em sembla que també entraria. Si anéssim a si acabés la Lliga ara. Perquè hi ha bastants filials al capdamunt de la classificació,
sí,
que aquests no podien entrar.
N'hi ha algun que no té equip,
Sí, però algun no, però per filials que hi ha, aquests dos equips entrarien.
Bé, tenim també el repàs dels nostres jugadors per Europa, Raimon. Avui ja que hem tingut uns minuts per poder-ho fer.
Doncs sí, podem esmentar que a la Lliga Suïssa tenim el Ricard Pintado amb el Pollí, que és setè la classificació amb 10 punts. Per acabar la Lliga queden 3 partits, però el Pollí encara en té algun de traçat i n'hi queden 5, amb la qual cosa, si guanyés aquests partits, doncs el Pollís ficaria a la zona alta de la classificació. En aquests moments a setè, la Lliga és de 8 equips, per tant és penúltim, però la Lliga Suïssa, guanyant o perdent pocs partits, et poses a dalt o et poses a baix. Dir també que tenim el Ginebra, l'Oriol Manyé, aquest és 8è a la classificació, en 7 punts, el mateix, queden 3 partits per acabar la Lliga, al Ginebra n'hi queden 4. Si repassem, anem cap a Itàlia, Gian Marimon, que està al grup B de la segona divisió italiana, és segon de la classificació, amb 21 punts, a 4 punts del Forte B a la Lliga. I si anem a França, tenim l'Eric Wall, que és últim amb el Quintín, i va empatar el seu primer partit la setmana passada contra el Nois i Legrand.
Carai, no tenim un d'allò és molt lluent. Anem ja també cap a la propera jornada, però, Jordi, al mercat hi ha un nom que aquesta setmana ha sonat com a canvi, Carballeira.
Sí, primer doncs, va ser el mitjà 0-0 portuguès que deia que anirà al Porto i els mitjans gallecs confirmant el dia següent. A més, segons la Maria Varela, el Porto pagarà la clàusula, perquè el Carballeira té un any més de contracte fins al 2027 i, per tant, hauran de pagar. I un altre nom que també està sobrevolant a les últimes hores és Aleix Esteller, perquè, segons els tribuneros de Ràdio Sant Sadurní, serà l'entrenador del Noia l'any que ve.
Molt bé, això ho hem dit a l'origen de la notícia, perquè no tampoc no ens la carreguin. Jaume, la sabies de sobres. Anem ràpidament a la propera...
Almenys, si tot és veritat, en té 9 d'entrenadors al Noia l'any que ve.
Això sí, és veritat. Ahir em sembla que em feia amb la llista. Anem a l'Hockey Lliga, propera jornada.
Sí, una lliga que, com que hi ha Europa, va molt distanciada. El dissabte, Voltregà-Xum. El diumenge, Liceo-Barça, Noia-Freixenet-Cerdanyola i Reus Deportiu Ribes, i pel dia 11, Igualada-Lleida, Caldes-Alcoi i Sant Just Calafell.
Tenim la jornada de no, plata aquesta setmana no n'hi ha, per tant anem com a molt a la Iberdrola si tenim propera jornada i si no ho deixarem aquí.
Sí, en aquesta jornada la Lliga Iberdrola tindríem els següents partits. Un partit ja avançat, el Benvibre Mieres, que va guanyar el Benvibre 5-0, i per aquesta setmana tindríem el Gijón, Cerdanyola, el Manlleu, Vigues i Riells, el Voltregà, les Roces, el Vilassana, el Picat i el Fragues, Sant Cugat. I el partit esmentat Gijón, Cerdanyola, crec que és per la televisió, oi, Jordi?
Sí, exacte. Gijón, Cerdanyola, dissabte a la 1 per Esport 3 i diumenge a les 12 el Liceo Barça masculí.
Doncs fins aquí hem arribat. És el que ens ha donat de temps el joc avui. A l'apartat tècnic, Àlex Santamaria, Raimon, Jordi, Jaume, bona nit i fins al proper dimecres.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.